El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol al suplement, mirem cap al cel i avui amb el Joan Anton una lliçó d'història amb un protagonista sense el qual no tindria sentit parlar d'astronomia avui dia. És un home que va establir els fonaments de com mirem i entenem el cel avui dia, que es va enfrontar amb segles de tradició i que en va pagar un preu bastant alt. Avui la Terra Esplana, Galileu. A veure, coneixem la figura de Galileu, establert com pensador, gran inventor, però el coquet de la ciència, anem una mica als seus inicis, sí. Quan li pica amb ell?
Mira, jo d'entrada diré que Galileu és un tio simpàtic. Així com Newton, que n'hem parlat algun cop i també un dia li dediquem un programa, era un tio pervers, directament pervers. Galileu és un tio simpaticot, ara ho anirem veient i cau molt bé. Va néixer a Pisa l'any 1564, als 17 anys es va matricular a la Universitat de Pisa per estudiar medicina, però de seguida va dir, això de la medicina potser no és per mi, i va quedar captivat per les mates, per les matemàtiques, de manera que va abandonar els estudis de medicina per aprofundir en les matemàtiques i en altres ciències. Però, fixa-t'hi, va deixar la universitat abans d'acabar els estudis i es va dedicar a donar classes particulars. Sense cap títol formal, ja es veu que no li seria gaire fàcil aconseguir una posició de profe a les universitats. Però ja va començar a agafar fama a partir dels estudis que havia començat a fer sobre la mecànica, de manera que, sense un estudi formal, li van permetre que entrés en el claustre de la Universitat de Pisa com a professor de matemàtiques. De seguida, el tio es va començar a interessar per l'estudi de la caiguda dels cossos. És a dir, quan deixo anar un cos, com cau. Per cert, la llegenda diu que això ho va fer des de la torre inclinada de Pisa. És llegenda pura. Potser algun dia ho va fer, però no és això. Mm. En base als experiments que va fer, va demostrar que la velocitat amb què cauen els cossos no depèn del seu pes. Una cosa que entrava en contradicció directíssima amb les tesis d'Aristòtil, que ara en parlarem. I estudiant la trajectòria del tir parabòlic, per exemple, quan un canó es dispara una bala, una bomba, va deduir que els objectes es movien en forma de paràbola, una altra cosa que contradeia Aristòtil. Tot això va fer que es guanyés uns quants enemics, perquè les tesis d'Aristòtil eren les tesis d'Aristòtil i ho havien estat durant segles, l'ortodoxia. Però els seus benefactors li van aconseguir una plaça de professor a l'Universitat de Pàdua. Sembla que Galileu sempre va estar massa ocupat estudiant i fent experiments i no va tenir gaire temps de formar una família de debò, i com que era un tio molt pràctic, va arribar en un arranjament en una dona perquè li proporcionés dos filles i un fill.
Tot això era un context en què el pensament aristotèlic era la norma establerta i difícil, evidentment, de contradir.
Uau, sí, i això és el que li generava problemes. Fixa-t'hi que el pensament humà no havia evolucionat gaire des de 20 segles abans. És que quan ho penses, dius, ostres, amb com de pressa avui, no?, evoluciona la ciència i la tecnologia. 20 segles d'ortodoxia establerts pel gran, per altra banda, filòsof Aristòtil. En particular, l'Església considerava les tesis aristotèliques com veritats absolutes. Potser la cosa més rellevant d'aquest pensament aristotèlic era el model geocèntric, la Terra al mig de tot, de l'univers i de tot. I enfrontar-se a Aristòtil era molt perillós i es podia pagar amb la vida. Aquí tenim el cas de Giordano Bruno, cremat a la foguera l'any 1600. Era un tio, Bruno, que es va anticipar molt al seu temps en idees molt radicals sobre l'ortodoxia. Ell pensava en un univers infinit, en què la possibilitat de que hi hagués altres mons habitats, també en tesis teològiques molt, molt extremes per aquell moment, i se'l va cremar a la foguera. I això del Giordano Bruno era com un avís a navegants. Era dir, que aquí està la Inquisició, la Santa Inquisició. Cura amb el que dieu.
Era una època en què tenir el suport i la protecció de les classes adinerades era vital, i suposo que ell també se les va intentar empescar per...
Sí, i això li va salvar la vida, ara ho veurem, perquè tenia el favor de la poderosa família dels Medici a la Toscana. En particular, Galileu havia estat el tutor del gran duc Cosme II, quan aquest duc era jovenet. I aquesta estreta relació i protecció continuaria fins un moment del judici que explicarem, en què la cosa es complica massa i els Medici han de donar un pas enrere, han de dir, què volem, continuar protegint Galileo, però això ens pot significar problemes, o ens apartem una mica per protegir-nos? Això és el que faran.
Primer invent de Galileu, el telescopi.
Començament del segle XVII. Galileo se n'assabenta que un neerlandès ha fabricat una ullera amb què pot ampliar la visió. Aquest fet li és confirmat per un amic que té a París. De manera que Galileu es proposa construir ell mateix aquest giny. Empra un tub i en els extrems hi col·loca dues lents, una convexa i l'altra còncava. Però en lloc d'utilitzar-lo per ampliar visions terrestres, com una ullera terrestre, el seu desig és apuntar-lo al cel. Allà neix el telescopi. Cura, Roger, perquè com que els catalans som a tot arreu, ara es diu que en realitat el telescopi el va inventar un gironí, Joan Roget.
Ah, sí? Això sí. No ho sabia.
Hi ha alguns documents històrics que ho suggereixen, però això està molt discutit. En qualsevol cas, Galileo és la primera persona de què tenim constància que ho documenta. Val? Les seves observacions, que fa durant mesos, fan que publiqui l'any 1610 un llibre que serà revolucionari, que es diu Siderus Nuncius, que vol dir el missatger dels estels, que dedica al seu protector i benefactor, el gran duc Cosme II. T'haig de dir que d'aquest llibre, del Siderus Nuncius, acaba de sortir una edició excel·lent en català d'Epur Llibres, una editorial que es diu Epur Llibres, que he tingut l'honor d'escriure el pròleg, i és molt bonic llegir Galileo tal qual Galileo va escriure en català. Ell no ho va escriure en català, ho va escriure en llatí, molt important pel que explicarem després. Ho va escriure en llatí, però aquesta edició és en català. És molt bonic llegir directament com Galileo explicava tot això que el seu telescopi va mostrar.
I el primer que fa amb el telescopi Galileu és enfocar cap a la Lluna.
És el mateix que faries tu si et regalés un telescopi, a qualsevol, i de seguida va veure que la superfície de la Lluna no era pas pura i perfecta, com deia aquella ortodoxia, sinó que era irregular, on hi havia muntanyes, cims, valls. Amb les seves observacions, a més, se'n va adonar que a la part fosca de la Lluna apareixien uns punts de llum. A la fase, quan veiem una fase, hi ha una part il·luminada i una part fosca. La part fosca és que és de nit, allà. Doncs hi veia que apareixien uns punts de llum. I el tio dedueix encertadament que deuen ser cims, muntanyes molt altes, que comencen a estar il·luminades per la sortida de sol per l'horitzó. I així és com dia a dia, en el seu llibre, que ja et dic que és molt bonic, va relatant com van canviant aquestes condicions d'observació i d'il·luminació que fa de la Lluna. El telescopi de Galileu, de fet, és l'eina que fa caure perillosament aquesta perfecció celestial que durant segles havia propugnat Aristòtil.
I també va observar la Via Làctia, suposo?
Sí, l'observa i veu que aquesta taca de llum blanquinosa que travessa el cel en realitat està composta per multitud d'estels, de petits estels que són invisibles a l'ull nu.
I què passa quan enfoca cap a Júpiter?
Sorpresa! Hi veu tres petits punts, que ningú no havia vist clar abans, perquè no hi havia telescopi. Tres petits punts al voltant, dos a un costat i un tercer a l'altre. De fet, després veurà que en són quatre. El primer cop que observen són tres, però després, els dies següents, veuran que en realitat són quatre. D'entrada diu, això deuen ser estels fixos que són en segon pla, que són al darrere de Júpiter. Però amb les observacions metòdiques que farà durant dos mesos, certifica que són objectes que es mouen acompanyant Júpiter i que en qüestió d'hores canvien la seva posició de dreta a l'esquerra. Se n'adona, per tant, que són llunes, que són satèl·lits de Júpiter. En honor als seus benefactors, Galileu bateix aquests quatre objectes com astres dels Medici. Avui els coneixem com satèl·lits galileans, que són Io, Europa, Calisto i Ganímedes.
I a tot això, suposo que a partir d'aquí, Galileu es posiciona a favor de la teoria heliocèntrica.
Totalment.
I a partir d'aquí, suposo que tothom se li tira al damunt.
Sí, aquí comencen a anar malament les coses. En el seu llibre queda clar que ell es refereix a aquest model heliocèntric quan parla que la Terra orbita el Sol, de la mateixa manera que la Lluna orbita la Terra, val? I que els astres de Medici, els satèl·lits de Júpiter, orbiten al voltant de Júpiter. Fixa-t'hi, en aquell moment, l'any 1610, quan escriu el llibre, encara la cosa va bé, perquè mira, primer, l'escriu en llatí. El llatí és una llengua que només podien entendre els nobles, els clergues, els nobles, però no el poble, ras. I després, en aquell moment, sembla que l'Església Catòlica es troba força despistada per aquestes idees que comencen a sorgir de l'heliocentrisme i encara no s'han posicionat. Sí que s'han posicionat, però encara no han començat a adoptar una posició dura, no? Però això canviarà. A partir de l'any 1616, l'Església declara heretgia totes aquestes teories copernicanes, és a dir, l'heliocentrisme, i es prohibeixen llibres de Copèrnic o de Kepler, entre d'altres.
I llavors, fins i tot, Galileu s'acaba enfrontant al papa de Roma.
Un antic amic. L'any 1624, el papa Urbà VIII és escollit com a cap del Vaticà. Havia estat amic i protector de Galileo. I el que fa Galileo és visitar el nou papa per obtenir el seu permís per publicar un nou llibre, i aquest és el que li portarà problemes, un nou llibre amb els seus nous descobriments. El papa ho aprova. Diu, sí, fes-ho, però l'adverteix. Diu, cura, tracta el tema del model heliocèntric, és a dir, del model de Copèrnic, simplement tracta'l com una hipòtesi, però no diguis que és un fet provat. I així és com l'any 1630 veu la llum el llibre de Galileo que es titula Diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, el Ptolemaic i el Copernicà, que escriu en italià, fixa't el gir, escriu en italià. Italià és cap al poble ras, ell vol arribar a tothom. I aquí apareixen uns personatges que discuteixen sobre l'univers i el tio s'inventa un personatge que es diu ni més ni menys que Simplici. Simplici, que és el que defensa les tesis aristotèliques. És el que defensa les tesis equivocades, errònies, no? I de seguida els enemics de Galileu ho aprofiten. I li fan notar al papa que Simplici, aquest personatge de ficció, potser Galileu s'ha emmirallat, l'ha emmirallat amb el papa i que està fent burla directa del papa de Roma. Això posa a Galileu en perill de mort, perill directe de mort, i decideix Galileu anar directament a Roma per defensar els seus punts de vista.
El jutgen?
El jutgen.
I el condemnen a un confinament, no?
De per vida, a casa, sí. La Inquisició el jutja a Roma l'any 1633. D'entrada sembla que, pel que diu la història, no se'l tractarà malament, gràcies als suports que té, família Medici, i a la fama que té. És un tio de fama reconeguda. Per exemple, què vol dir que no el tractaran malament? No el tindran en un calabós. I viurà, durant el judici, viurà convidat a casa de l'ambaixador de la Toscana, gràcies a aquest suport de la família Medici. Se l'acusarà d'heretgia i se l'obligarà a renegar del que ha dit, cosa que farà. Ell renegarà. Clar, qui no ho faria, per salvar la vida. En algun moment, durant el judici, veladament, li fan veure que tenen altres mecanismes si no renega, com, per exemple, la tortura. Tot i que no ho fan, amb ell, i que la tortura, li diuen, seria el procés habitual que seguiríem si no fos perquè ets qui ets, no? I finalment el condemna, li salva la vida, el condemnaran a confinament a casa sense sortir i Galileu morirà a casa l'any 1642.
I com tants altres científics, a Galileu el van castigar per ser massa avançat per la seva època i, tot i així, amb el temps ha donat la raó.
és que
potser no seríem aquí si no fos per ell.
Exactament, és una cosa evidentíssima. Per cert, la llegenda també diu que quan ell va renegar en el judici, va deixar anar una frase que és e pur si mueve, que vol dir tot això es mou, volguent dir sí, renego, però tot això, la Terra es mou al voltant del Sol, però això és fals. Creiem que és simplement llegenda, no hi ha cap registre escrit, no crec que ningú s'hagués atrevit en aquell moment en què es jugava la vida a dir una frase com aquesta, i de fet la primera menció que hi ha d'aquesta frase es troba en una obra que es va escriure 100 anys després de la mort de Galileo. També t'has de dir que en una celeritat típica de l'Església, perdó que ho digui així, però és que és claríssim amb aquest i molts altres coses, el papa Joan Pau II finalment va admetre públicament l'error de l'Església amb el judici i la condemna a Galileo l'any 1992.
Va haver de ploure, fins aleshores?
Una mica, una mica.
Joan Anton Català, avui aquest record i aquesta dedicatòria a Galileu. Moltes gràcies.
A tu.
Ara tornem.